Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Molt bon vespre a tothom, com esteu? Benvinguts al penúltim Parlem d'Òpera del 2021, dos dies abans de Nadal. És més, la segona redifusió serà el mateix dia de Nadal. Estem molt contents de ser amb vosaltres, com sempre, però avui potser una mica més, amb el goig de compartir amb els nostres amics i amigues oients aquestes dates festives que esperem pugueu passar amb família i amics. Vigileu, però, amb les reunions nombroses. Cal prendre totes les mesures de seguretat per tal de no malaltir. Sigueu prudents. Avui us presentem tot un clàssic amb un repertori que tots coneixeu i que n'estic segur agradarà a tothom. Roger Benet, al control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
Thank you.
A te, o cara, amor tal hora, mi guidò furtivo in pianto. Or mi guida a te da canto tra la gioia e l'esultar. Així és com comença aquesta, en el meu parer, bellíssima ària que serveix d'introducció al personatge d'Arturo Talbo en el primer acte d'Ipuritani, la que fou l'última òpera de Vincenzo Bellini estrenada a París el 1835, el mateix any de la prematura mort del compositor. El que avui ens interessa, però, és l'intèrpret. Heu escoltat bé la veu del tenor? És la meva opinió que es tractava d'una veu preciosa, juvenil, un tenor líric brillant i de timbre viril i heroic, una de les millors veus del seu temps que, malauradament, es malbarataria en relativament pocs anys, bàsicament per culpa del seu afortunat propietari. Estic parlant d'un dels tenors més coneguts i estimats de la segona meitat del segle XX, Giuseppe Di Stefano. I avui, estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera, li dedicarem tot el programa, ja que enguany ha estat el centenari del seu naixement, ja fa 5 mesos d'això. Estàvem de vacances, però no podem acabar 2021 sense fer aquest programa, oi que no? Per cert, que no ho he dit, acompanyaven el tenor, el cor i l'orquestra de l'Escala, dirigits per Tullio Serafin, i també sentíem a Maria Callas per allà al mig. L'enregistrament és de 1953 i Di Stefano era un jove de 32 anys.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Je viens de faire un rêve. En fermant les yeux, je vois là-bas une humble
Instant charmant, en fermant les yeux, és l'àrea de Degrieux de l'acte segon de Manon de Massenet, un prodigi de delicadesa, que aquí Di Stefano ens interpretava amb l'orquestra de la Tonhalle de Zúrich, dirigida per Franco Patané, és de l'any 1958, i el tenor encara mantenia la seva veu meravellosa. He proposat aquesta àrea perquè Manon fou l'òpera del seu debut, però això ja ho explicarem tot seguit. Començarem ara dient que Giuseppe Di Stefano va néixer a Sicília, en el poble de Motta Sant'Anastasia, als voltants de Catània, el 24 de juliol de 1921, en el si d'una família humil que, quan el petit fill únic va tenir 6 anys, va emigrar a Milà a la recerca de millors perspectives de vida. El pare havia sigut carabinieri, però feia de sabater, i la mare era modista. Fou educat en un seminari de jesuïtes i durant un temps va contemplar la possibilitat de fer-se capellà. Però va començar a interessar-se pel cant gràcies als consells d'alguns amics i pren classes amb diversos mestres, entre ells els barítons Mariano Stabile i Luigi Montesanto. El 1938 guanya un concurs a Florència, però esclata la guerra i és mobilitzat, però aconsegueix escapar del pitjor i comença a fer de cantant de música lleugera amb el nom de Nino Florio, passant l'última part de la guerra a Suïssa, on havia fugit després de desertar de l'exèrcit i on canta a la ràdio de Lausanne. Tornat a Milà, acabar el conflicte, reprèn les lliçons i després de cantar alguns petits papers, debuta oficialment el 20 d'abril de 1946 a Reggio Emilia amb Manon. Ràpidament comença a ser actiu en teatres de província i en d'altres més importants d'Itàlia, com ara Venècia, Bolonya o Gènova. La carrera de Di Stefano es desferma i el mateix any del seu debut ja té lloc la seva primera actuació internacional, i fou precisament en el Liceu, novament amb Manon, òpera que també li servirà per debutar a l'Òpera de Roma el 15 de gener de 1947 i el 15 de març del mateix any a La Scala. I el 25 de febrer de 1948 ja arriba al Metropolitan de Nova York, on seria una presència fixa fins al 1952. La seva presentació va ser amb Rigoletto.
Sempre un amabile leggiadro viso, il pianto in riso è menzognero. La donna è mobile, qual più mal vento, muto d'accento e di pensier.
Era La donna immobile, amb l'orquestra de La Scala dirigida per Tullio Serafin de l'any 1956. I el 1951 canta per primer cop al costat de Maria Callas, amb una Traviata dirigida per Tullio Serafin a São Paulo, Brasil. Aquest lligam artístic entre els dos llegendaris cantants duraria molt de temps, tant sobre els escenaris com en la discografia. Després de l'estada al Met i la tournée per Centre i Sud-amèrica, torna a l'Escala el desembre de 1952 amb la Bohème, en el Coliseu Milanès, i apareixerà regularment durant tota la dècada dels 50, mateixa dècada que veu el seu debut una mica tardà en el Regne Unit, que fou en el Festival d'Edimburg el 1957 amb l'Elisir d'Amore.
Thank you.
I ara el sentíem, no cal presentació de l'ària, oi que no, a una furtiva làgrima de l'Elisir d'Amore, en un enregistrament del 1955 amb l'orquestra del Maggio Musicale Fiorentino, dirigida per Francesco Molinari Pradelli. Fixeu-vos, a banda de la bellesa de la veu, en la claredat de la seva dicció. Excepcional. I després d'Edimburg tocava presentar-se en el Santa Santorum anglès, és a dir, a Covent Garden, on no hi debutaria fins al 1961 amb Tosca. E Luce van le stelle de l'acte tercer de Tosca, amb l'orquestra de l'Escala sota la batuta de Víctor de Sabata. El mític enregistrament de l'EMI del 1953, que va reunir Di Stefano amb la Callas i Tito Gobbi, i que encara avui en dia és considerat per molts com el millor enregistrament operístic de la història. Jo no sé si és el millor o no ho és, però sí sé que és extraordinari. A més, aquest fragment ens fa de sintonia dels personatges del mes en el nostre programa, des de l'inici d'aquesta secció mensual que fou l'octubre de 2013, o sigui que ja fa més de 8 anys, com passa el temps, eh? Amb lletres daurades estan inscrites en el currículum de Giuseppe Di Stefano, conegut popularment com a Pippo, que vindria a ser com a Pep o Pepe, algunes de les seves actuacions a l'Escala d'aquella dècada prodigiosa, per exemple, la Lucia di Lammermoor de l'any 1954 amb la Callas i dirigida per Herbert von Karajan, la Carmen del 1955 amb Giulietta Simeonato i novament amb Karajan a la batuta, la Traviata, també del 1955, de nou Maria Callas i amb la mítica posada en escena de Luchino Visconti, o la Tosca del 1958 al costat de la Tebaldi, que tornava al teatre milanès després d'uns anys d'absència.
Thank you. sei? Io ti seguo.
Forse è nato, forse è nato.
A che fare, a che fare?
Pari il veglio, pari il veglio.
Ritorna in te, ritorna in te, ritorna in te.
La, la, la,
la.
Che facesti?
Go.
Tu que a Dios piegasti l'ali escena final de l'òpera Lucia di Lammermoor a càrrec del protagonista masculí Edgardo, que aquí es lleva la vida en conèixer la mort de l'estimada Lucia. Giuseppe Di Stefano, amb el cor i l'orquestra del Maggio Musicale Fiorentino i Raffaele Arié com a Raimondo, sota la direcció de Tullio Serafin. L'enregistrament és de l'any 1953 amb Maria Callas com a Lucia i Tito Gobbi com a Enrico, novament de l'AMI. Progressivament, Di Stefano va començar a endinsar-se en un repertori més dramàtic del que habitualment cantava, amb rols que demanaven més gruix vocal. Això fou l'escala, amb títols com ara Carmen, La Forja del Destino o Pagliacci. Aquest pas a un nou repertori el va fer sense l'adequat ajustament tècnic i això el va perjudicar. Igualment, els excessos de La Bona Vida, o del Chevita, o com deia Rudolf Bing, el mític intendent del Metropolitan, el seu estil de vida de playboy, també li van passar factura. Un exemple, fumava i força. Tot plegat el va portar a una prematura decadència quan, administrant bé la seva veu, hauria pogut allargar uns quants anys més la seva carrera. Ell, però, donava la culpa a certs problemes respiratoris i d'al·lèrgia. Sigui com sigui, aquella veu sublim, clara i tan expressiva, aquella dolcesa en l'emissió es van anar apagant. Sentint-lo, si us sembla, en una ària de pes. Di quella pira, que en realitat és una cabaleta, de l'acte tercer d'Il Trovatore.
Di quella pira non rendo fuoco, tutte le fibre marsi a bambù, empi spegnetela, occhio fra poco, col sangue maschio la spegnerò, era già figlio prima da
Sentíem a Di Stefano i a Maria Callas també en determinat moment amb el cor i l'orquestra de l'Escala de Milà sota la batuta de Herbert von Karajan, enregistrament del 1956. Precisament la seva associació artística amb la gran Maria Callas, la Divina, és una de les més reconegudes i exitoses de la història de l'òpera. Després de coincidir per primera vegada sobre un escenari a São Paulo, el 1951, amb una Traviata, ja ho hem dit abans, van cantar nombroses vegades junts i també destaca el seu gran llegat discogràfic amb l'EMI. Fou capitós d'aquesta discogràfica l'anglès Walter Lech, marit de la gran Elisabeth Schwarzkopf, qui va voler que aquesta parella d'excepcionals artistes enregistressin els títols més populars de l'òpera italiana. I així, en els pocs anys que van del 1953 al 1957, van enregistrar Lucia di Lammermoor i Puritani, Cavalleria rusticana, Tosca, Pagliacci, Il Trovatore, La Bohème, Un ballo in maschera i Manon Lescaut, Bel canto, Verdi i Verisme. Déu-n'hi-do, quin llegat! Teniu un triar, eh? Alguns d'aquests enregistraments els hem sentit avui en el programa, però Di Stefano no només va enregistrar al costat de la Callas. És també molt celebrada la seva Madama Butterfly en Victoria de Los Angeles o la Traviata amb Antonietta Stella. Amb la Decca va enregistrar l'Elisir d'Amore amb Hilde Geden, The Partener, la Gioconda amb Zinka Milanov, La Forza del Destino i Tosca amb Leontine Price. També apareix en un enregistrament de la RCA del Requiem de Verdi dirigit per Toscanini. Esplèndida ària de Degrier, Donna non vidi mai, de l'acte primer de Manon Lescaut de Puccini, amb l'orquestra de l'Escala dirigida per Tullio Serafin del 1959. En la segona meitat de la dècada dels 60, Di Stefano es va anar retirant progressivament de l'òpera representada per dedicar-se més a recitals i concerts, i també a l'ensenyament. No obstant, va gaudir de grans èxits a Alemanya cantant opereta en llengua original. També el 1966 va participar en l'arxifamós Festival de Música Lleugera de San Remo amb una cançó de nom Per questo voglio te, però, malgrat la fama de l'executant, no va arribar a la final. Un punt molt conegut de la seva carrera i també, diguem-ho tot, molt trist, fou la famosa gira mundial de recitals a piano que va emprendre amb Maria Callas. I he fet servir el qualificatiu de trist perquè aquesta gira mítica va servir per constatar l'absoluta decadència de les veus de tots dos. Això fou entre els anys 1973 i 1974. I malgrat tot va ser un èxit de públic. Suposo que pel morbo i la nostàlgia de veure dues llegendes vives en escena. Cal tenir en compte que la gran soprano feia 8 anys que no cantava en públic. La gira es va interrompre bruscament després del recital de l'11 de novembre de 1974 a Sapporo, Japó, l'últim lloc on s'escoltaria cantar a la Callas. Dos cantants de poc més de 50 anys. Gloriosos artistes uns anys abans no haurien d'haver estat en tan males condicions, no? Però bé, les particulars circumstàncies de tots dos els van portar a aquest punt. Ja coneixem la història. Això no enfosqueix que fossin dos dels més grans i, en el cas d'ella, potser la més gran. Sic transit Gloria Mundi. I així com la Callas en acabar aquesta gira es va recloure a casa seva a París per no sortir-ne fins a la seva mort el 16 de setembre de 1977, Di Stefano va continuar amb la seva carrera cantant en concerts i recitals amb una veu, però en pèssimes condicions. A partir dels anys 80 no va tornar a aparèixer més en escena. Amb l'excepció de la seva participació en el rol de l'emperador al Toum a Turandot el 1992 a les Termes de Caracalla, a Roma.
Viva el vino spumeggiante nel bicchiere scintillante, come il riso dell'amante mite infonde il giubilo. Viva il vino spumeggiante nel bicchiere scintillante, come il riso dell'amante mite infonde il giubilo. Sincero che già lieta ogni pensiero e che affoga l'umor nero nell'ebbrezza tenero. Viva il vino che sincero che già lieta ogni pensiero e che affoga.
Viva il vino spumeggiante, l'àrea de Turiddu de cavalleria rusticana de Pietro Mascagni, amb l'orquestra i cor de l'Escala sota la batuta de Tullio Serafin. En el Liceu barceloní, Di Stefano va cantar en diverses ocasions. Ja hem dit que precisament fou en el Teatre de les Rambles on es va produir el seu debut internacional, poc després del seu debut a Itàlia. L'òpera triada per la seva presentació fou Manon, de Massenet, tres funcions, la primera de les quals fou el 3 de desembre de 1946. La Manon fou ni més ni menys que Victòria de Los Ángeles. Després de les funcions de l'obra de Massenet, Di Stefano es va quedar a Barcelona per intervenir en dues de la Sonàmbula, els dies 19 i 22 de desembre, al costat de Marimí del Pozo i Tancredi Passero, i encara dues funcions de Rigoletto el 28 de desembre i el 1 de gener de 1947. En aquesta ocasió, acompanyat també per la soprano madrilenya Marimí del Pozo i el baríton italià Carlo Tagliabue. Com veieu, en aquella època era molt diferent d'ara. Els cantants anaven a un teatre i aprofitaven per cantar dues o tres òperes abans de marxar. El fet és que s'assajava molt menys, diria que lo just, no com ara que la preparació d'una òpera en un teatre comença com dos mesos abans. Bé, sigui com sigui, Giuseppe Di Stefano va trigar més de 14 anys a tornar al Liceu i ho va fer amb tres funcions d'un ball i màscara, el 30 de novembre i el 2 i 8 de desembre de 1961, amb Marcella Poppe com a Amèlia i el baríton Dino Dondi com a Renato. Va tornar a primers de febrer de 1970 per cantar Fedora de Giordano i un concert, aquest a Montserrat Caballé i Bonaldo Giaiotti. I ja l'última vegada que va aparèixer en l'escenari del Liceu, i aquell dia jo hi era, fou el 5 de gener de 1986 en el concert extraordinari Pro Víctimes del Terratrèmol de Mèxic, que va organitzar Plácido Domingo i que va reunir una bona quantitat d'estrelles de la lírica. Ell mateix, Kraus, Freni i algun més. Recordo que Pipo va sortir a l'escenari amb el taló baixat enmig d'una ovació monumental i la seva contribució amb la veu que li quedaven els seus 64 anys foren dues napolitanes de Paolo Tosti, Non t'amo più i L'ultima canzone, que foren interpretades amb la seva generositat i entrega característiques. Inoblidable ballada. Giuseppe Di Stefano es va casar el 1949 a Nova York amb Maria Girolami, estudiant del Conservatori, amb qui va tenir tres fills, i se'n separa el 1976. L'any següent va iniciar una nova relació amb una soprano alemanya d'opereta, Mònica Kurz, amb qui s'acaba casant el 1993. El tenor es va acabar retirant a viure a Kènia. El 3 de desembre de 2004 fou atacat a casa seva per uns lladres que el van colpejar deixant-lo inconscient. Les ferides eren greus i el 7 de desembre va entrar en coma. Operat diverses vegades, és transferit a Itàlia, on va restar malalt per sempre més fins a la seva mort, que va tenir lloc a la seva casa del poble de Santa Maria Hoe, a la Llombardia, el 3 de març de 2008, als 86 anys d'edat. Descansi en pau. I ara el sentirem en un darrer fragment, i serà del Faust de Gounod, Salut de Mère Chaste Pure, enregistrament d'un concert a San Francisco el 29 d'octubre de 1950, amb Gaetano Merola dirigint la San Francisco Association Orchestra. Di Stefano va interpretar aquesta òpera i rol en el Met el 1949 amb emissió radiofònica. Va emetre el do d'aquesta àrea a plena veu per anar-lo apianant de forma palatina en un extraordinari diminuendo. L'irascible Rudolf Pink va manifestar el respecte que era el so més vell que mai havia sentit emès per una persona. Aquí també ho fa. Ahí queda això.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
I encara no acabo per avui. Avui és 23 de desembre, per tant, aquest és el darrer programa abans de Nadal. És més, la segona redifusió, ja ho hem dit, serà el mateix dia de Nadal. I, com sempre, és ja una llarga tradició d'uns anys de Parlem d'òpera, us volem felicitar les festes amb música. Que passeu uns dies nadalencs, tranquils i en pau, relaxats, amb la família i els amics. Mirem de no amoïnar-nos a causa de virus coronats i altres problemes que són el pa nostre de cada dia. Us asseguro que amb bona música tot passa millor. I què he triat aquest 2021 per felicitar-vos el Nadal? Doncs una veu excepcional, no operística, però de les grans, boníssima. A mi m'agrada molt i n'estic segur que a vosaltres, almenys a la majoria, també. Tot un clàssic nadalenc. White Christmas d'Irving Berlin amb Frank Sinatra. I ara sí, me'n vaig. Desapareixo fins d'aquí a 7 dies. Us espero, eh? Adéu-siau i fins dijous que ve.
And children listen to kisses be white.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.